La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que el bitxo de Girona és una varietat tradicional de color groc verdós, de forma allargada i de pell molt fina? Tot i el seu nom, destaca més per la seva dolçor i aroma intensa que no pas pel picant, que no pica gens ni mica. Es recol·lecta entre l'estiu i la tardor i s'ha anat recuperant gràcies a l'interès de la pagesia i la cuina catalana, que l'ha tornat a posar en valor amb aquest producte tan característic de la cuina, fent-lo confitat en vinagre.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui coneixem projectes que demostren que cooperar és una bona recepta. Parlarem d'obradors compartits, d'emprenedoria rural i de noves oportunitats per als petits productors. Comencem!
Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
Tenim l'Òscar Gómez a punt, que ens porta la seva particular guia de restaurants i plats de cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Et trobàvem a faltar, eh?
Jo també a vosaltres, ja sabeu que us estimo molt.
Ens encanta que ens facis aquestes llistes, allò que dius un plat i tres restaurants. Avui què? Què menjarem avui?
Avui menjarem simitomba.
Home, aquí anem cap al Baix Empordà, eh?
Sí, anem a és un plat que Tossa de Mar, diguéssim, s'ha fet seu, és on està, diguéssim, atribuït l'origen, a la Costa Brava, i és un plat, el nom és molt xulo, perquè simitomba és per la tècnica de ferro, no? Que és, agafes damunt, cap a baix, i li dones voltes, i li fas cap a dalt, i tornes a tombar, i és...
Has d'anar sacsejant l'olla.
Exacte, llavors m'agrada molt el nom, de simitomba, i, bueno, normalment es feia, doncs, amb peix, doncs, amb pastina, ara també es fa amb rap, rèmol i bacallà, perquè ara són més fins, ens agrada més els peixos que tinguin menys espines i que tinguin més sucositat, porta patata, ceba, tomàquet, all, allioli, i evidentment, com que és cuina marinera, no hi ha una recepta canònica única, aquí n'hi ha diverses receptes, però sí que tenen aquest tronc en comú del peix, les patates, el guisat i el sacsejar i fer simitomba.
Escolta, i on menjarem aquest bon simitomba?
Doncs mira, a la cuina de Can Simón, a Tossa de Mar, que crec que és el lloc, diguéssim, que té més prestigi gastronòmic en aquest sentit, o un dels que en té més. No vull que s'enfadi cap dels bons restaurants de Tossa que fan el simitomba. També a Campini, a Tossa de Mar, i una de les cases més carismàtiques, eh? En clau tradicional i amb reputació local molt consolidada. El restaurant Bahia, també a Tossa de Mar. I si volem sortir-nos de Tossa de Mar i ens acostem a Lloret de Mar, a Mas Romeu també fan un molt bon simitomba.
A Mas Romeu, a Lloret de Mar, aquí també a la comarca de la Selva, que fan aquest plat tan espectacular que com a mínim l'hem de tastar, què? Una vegada a l'any?
Una vegada a l'any? Em sembla bé perquè tenim molts a tastar. Llavors, però si fos pel valor propi del plat, haurien de ser més vegades.
Hauríem d'anar tots els dies a l'any, hauríem d'anar a restaurants, eh?
Exactament, el problema és que no tenim ni els diners ni el temps per fer més d'un restaurant cada dia.
Òscar Gómez, ens encanta que avui ens hagis portat aquest simitomba amb la cuina de Can Simón, Campini de Tossa de Mar també, i el restaurant Bahia, i el Mar Romeu de Lloret de Mar. Moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ja tenim el nostre cuiner particular avui aquí, en Jordi Ávila, per portar-nos la seva cuina més fresca. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estem?
Fantàstic, i tu?
Molt bé, molt content. La veritat és sí, perquè avui he arribat a aquesta casa, aquí a Catalunya Ràdio, i aquell senyor de la porta diu, tornes a venir a veure en Pep, ja pots passar.
Sí, quan vens allò 4 o 5 dies seguits, ja et coneix aquest home.
Sí, no, a més és molt simpàtic, sí, la veritat és que sí.
Doncs va, què ens cuines avui?
Mira, jo avui porto vedella.
Vedella, bé.
Aquí us deixaré triar una mica aquell tall que més gràcia us hagi fet a la vostra carnisseria, aquell bistec, aquella culata, o allò que us recomani, també. Expliqueu-li la recepta al vostre cansaler. Diu, vull fer una vedella a la vinagreta, perquè aquests dies no em ve gaire de gust menjar calent, i vull fer una bona vinagreta i per acompanyar aquest tall de vedella. Inclús, Pep, podríem fer aquell roast beef amb aquell tall rodó o amb la peça de carn que es recomani al nostre cansalader i quedaria de nassos. Que no volem fer el roast beef perquè, ostres, no engegaré el forn ara, no estaré hora i mitja aquí coguent la carn. Doncs uns bons bistecs. Jo sóc molt fan de la culata, no sé tu, Pepsi.
No, ja ens ho vas dir l'altra vegada, que tu t'agrada la culata, eh?
Sí, i llavors...
No la junta de culata del teu cotxe.
No, a mi el bistec de culata m'encanta. Què farem aquí? Els imprescindibles que hem de tenir a la nostra nevera aquests dies. Tomàquets madurs, els pebrots, que són també els reis de l'estiu. Ceba tendra, sisplau. Ceba tendra, que està espectacular ara. Grans d'all, si hi ha tendra, fantàstic. I si no, una dent d'all serà suficient. Les reines de l'estiu també, les olives, tots aquests encurtits.
Aquesta recepta sembla grega ja, amb les olives aquí.
Sí, té aquest punt. Escolta'm, aquests pebrots confitats, aquest bròquil confitat, inclús si a l'hivern tenim algun familiar que va confitar també la fulla de col, també quedarà fantàstic amb aquesta amanida. Aquí què busquem? La carn de vedella, que la couarem prèviament, us deixo diverses opcions. Si ha de ser ràpid, doncs fem aquest bistec planxa ràpidament, però aquí l'important serà aquesta vinagreta amb ingredients que siguin bons. Aquelles olives, anem a buscar oliva bona. Totes aquestes verdures, que seran totes en cru, que aquestes hortalisses, el tomàquet, els pebrots, de diferents colors, no hi ha problema. L'all tendre, si el tenim, i també podem posar-hi all tendre, ceba tendre, les olives i tots els encurtits que trobem. Tot això, i mirem de picar-ho tot a la mateixa mida. No vull que, si voleu que sigui petit, però si ha de ser gran, que sigui gran, però que tot tingui la mateixa dimensió, perquè en aquella cullera, en aquella forquillada, tot tingui la mateixa mesura i entri a la boca i faci aquesta explosió de sabors. I aquí sí, aquí avui em permetreu, sé que tenim bons vinagres al país, però avui m'has de deixar viatjar cap al sud de la península, Pep, perquè jo el vinagre de Xerès en aquesta recepta m'encanta.
Va, doncs vinga, t'ho deixem fer. El sud, clar, més avall. Em pensava que volies dir de cap allà al delta de l'Ebre.
No, ens anem més avall, ens anem cap a aquella zona d'aquell triangle que és Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Cádiz, tot això. I avui un vinagre de Xerès en aquesta recepta també, aquestes botes envellides, ens recordarà en el meu cas quan la mare amania aquest tipus d'amanides. I evidentment aquí també hi podem jugar, si tenim julivert a la nostra terrassa, hort urbà, julivert, una bona picada de julivert aquí sobre quedarà bé, i si no, les aromàtiques que tinguem. I és una amanida estiuenca, però que també la podem fer estil canapé. Vull dir que sí, sobre una llesqueta per rebre els convidats o per fer un bon plat fondo d'aquests que ens agrada a nosaltres, Pep, amb aquest oli d'oliva verge extra per sucar-hi amb el pa. Aquí us deixo llibertat total i absoluta.
Escolta, aquesta vedella amb vinagreta fa cara de ser tan bona.
Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
Anem a fer un passeig amb el nostre pastisser particular, Lluís Riera, de la pastisseria Cacau d'Olot, per fer una ruta cap a la Catalunya més dolça. Lluís, com anem?
Molt bé. Bé.
Això és bo. Escolta, cap on anem avui? Perquè vam començar quan vas venir amb la Flona. Avui no sé si s'enfadarà algú.
Avui ens anem a Cap i Casal. Avui ens anem a Barcelona, ens anem als Set Portes i descobrirem el naixement del pijama.
Ui, que estarà content l'Òscar Gómez, ell, que li agrada el pijama. Ell, quan fa un pijama, diu que has de fer migdiada, tu.
Home, doncs ja posar-se el pijama i anar a dormir és una de les coses que es fa. Però el pijama, com a tal, és un postre d'estiu, per mi, és de la mateixa manera que la macedònia és l'amanida, dolça, el pijama per mi és l'entremès, no? Allò, un xic de cada, no? Que hi hagi de tot allà i poder-hi anar fotent una mica, amb textures i històries diferents. I aquest postre, en aquest cas, doncs, neix a partir de la necessitat, també, altra vegada. Si arriben uns mariners a l'any 50, arriben a Barcelona i demanen un postre, en aquest cas demanen el peix amb melva, i per traducció, una història a l'altra, es va acabar creant el que era el pijama. Era la sisena flota d'Estats Units. Els oficials, doncs, en aquest cas, doncs, demanaven aquest postre, i en aquest cas, doncs, en Paco Parellada va decidir, doncs, crear aquest postre. El pijama, doncs, neix als Set Portes l'any 51 i no ha evolucionat excessivament. De fet, per desgràcia, ha desaparegut una mica de les cartes, es va industrialitzar en el seu moment. Jo crec que tard o d'hora el tornarem a veure a tots els restaurants, i bàsicament és un combinat de diferents coses dolces. Per un cantó hi tenim els gelats, bàsic, fonamental. Normalment hi ha el gelat de vainilla i un altre, una mica més cítric, no?
Que a la teva època i la meva eren els gelats, eren aquells de la barra de Corte.
El de Corte, el gelat de tall de tres colors, no? Normalment era nata, vainilla, xocolata, suposadament, però la veritat és saber com era. Però en aquest cas un parell de boles de gelat, un flam ben fet, una mica de fruita amb almíbar, una bona pinya, un bon préssec ben fet amb un bon arrop, amb un bon almíbar, és fonamental, una mica de nata, i llavors normalment sempre hi havia algun tipus de galeteta, algun punt cruixent, el que és un cubano, el cigarrillo, el que és un altre tipus de galeta, i normalment aquell paraigüet, no? aquell palillo que era un paraigua així de paper, i una bengala, i això, hòstia, foties festa major realment amb això.
Home, jo recordo a la nostra època, quan aquella època que es podia fer, que tu tenies 10, 12, 15 anys i anaves allà a ajudar al restaurant del poble i això, hi havia el pijama per una banda, després hi tenies el crocanti amb el Nescafé i el Contró, o amb el Nescafé i el whisky, la tarta, el whisky, el bonbon glacé. Te'n recordes del bonbon glacé?
Home, això era fonamental. Bueno, jo me'n recordo cocos, les llimones, el bombó, tot això. O sigui, parlem, però, de quan els postres aquests havien passat ja directament del gelater oficial, s'havia professionalitzat mínimament i havia començat un sistema de distribució. Parlem de quan hi havia nates de veritat, de quan hi havia llet de veritat, hi havia ou de veritat, i realment no hi havia tant de processat o tant de zest i tant de conservant, no?
Però el més processat era el frigo dedo i el frigo pie, que algun dia d'aquests haurem de fer allò, tornar a pensar en tots aquests gelats i polos que ens hem pres a la nostra infància. Segurament que molta gent que ara ens està escoltant dirà: i el Dràcula, i el Popeye, i el Collaget,
Sí, sí, n'hi havia molts amb aquestes marques. Bé, i parlem d'una marca, però podíem parlar de les altres. Més enllà de la Frigo hi havia la Menorquina, que encara ara té una tradició potent. Però penso també fins i tot amb altres petites marques, els gelats Alacant o a Mallorca mateix, a la Mallorca Interior, a Campos, hi ha una empresa, Gelat Job, que és espectacular el que foten, no? I la revisió que foten, un gelat en Ron Amazones, i que van a buscar una mica això. Realment, la professionalització és quan tu tens la capacitat d'aquest gelat portar-lo, no?, ben fet, i marcar-li aquella textura concreta que realment se't desfà i és melós, melós a la boca. El pijama s'ha de recuperar, Pep.
El pijama s'ha de recuperar. Avui, del peix melva de l'Escoffier, el pijama dels Set Portes, i hem acabat parlant de gelats, doncs, de la nostra infància, d'aquests que tenim. Lluís Riera, torna quan vulguis.
Sempre.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Ballisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui obrim la fonda posant el focus en un model que pot canviar el futur de la pagesia i de la producció: els obradors compartits. espais equipats, professionals, on diferents elaboradors poden transformar els seus productes sense haver de fer una gran inversió, com a mínim, aquella primera inversió. Una mena, podríem dir, de coworking alimentari que fa possible que neixin projectes que es quedin gent al territori i que el producte local guanyi valor. I això avui ho fem des d'Arbeca, a Tres Cadires, un dels exemples més vius d'aquest nou ecosistema. I per això hem vingut a veure l'Andreu Culleré i la Laia Pinyol, que ja els tenim per aquí, que veig que estan remenant ampolles. Andreu, bon dia.
Bon dia, Pep.
Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
De bon matí ja esteu remenant ampolles, vosaltres, aquí?
Sí, és una mica el pa de cada dia, no? Agafar les ampolles, preparar les comandes que ens han fet, si cal elaborar, fer-ho. És el que fem cada dia, vaja.
Tres Cadires és una cooperativa?
Sí, correcte. És una cooperativa de treball, que vol dir que els socis de la cooperativa som socis de treball.
I això com funciona? És a dir, jo soc d'Arbeca o soc dels voltants i vull fer un producte, puc venir aquí... Què és això d'un obrador compartit?
Sí, doncs un obrador compartit és una infraestructura en la qual doncs, un projecte comença, com en aquest cas va ser Tres Cadires, i obre doncs, un obrador per fer-hi el producte que necessiti, en el nostre cas, licors i vermuts. I llavors el que fem és que obrim aquesta infraestructura i maquinària per aquesta inversió inicial que s'ha fet perquè altres projectes que volen començar puguin fer-ho sense haver de fer aquesta inversió inicial que és com la més gran.
Home, i això va molt bé en pobles com aquí a Arbeca, que escolta, quanta gent sou aquí a Arbeca? A veure, Andreu...
Sí, és que la Laia és de Borges, és borjuda.
Què dius? Ets de Borges i has vingut cap aquí a Arbeca, Laia?
Sí, és a 5 minuts, aquí a la vora.
Què, quanta gent sou aquí a Arbeca?
Ara mateix crec que estem a 2.000 habitants, però anem a la baixa. Vull dir, les Garrigues és de les comarques amb més envelliment i amb més despoblament i ens trobem que està costant, no?, que la gent es quedi. I és això, tenim una població molt envellida.
Clar, per una d'aquestes coses bones precisament és que la gent jove, la gent que té aquesta ànima d'emprendre, no? de fer coses noves, que es pugui fixar al territori també.
Sí, aquest era l'objectiu també de Tres Cadires. Vull dir, sí, fem licors, vermuts i ginebra, però no ho fem perquè sí. Vull dir, nosaltres era com l'excusa per crear llocs de treball, no?, i que la gent que sigui d'aquí al territori s'hi pugui quedar.
I com va néixer Tres Cadires? Qui va enginyar aquest espai i des de quan?
Tres Cadires neix el 2016, però va ser el 2015 que ens assentem el Quim, l'Anna Maria i jo, pensar doncs, recuperar aquest licor, el vi de nous, que es confon bastant amb la ratafia o amb un vi dolç, i creiem que és un licor popular dels països catalans i creiem que havia de tindre el seu lloc als sobretaules. D'aquí el nostre neguit i d'aquí és on vam dir al mateix temps, per què no, que sigui un espai on creem el nostre lloc de treball i això creï, no?, desenvolupament al territori. I així ha sigut. Va vindre de la recepta de mon pare, que realment és del seu oncle, i va ser una jugada d'anar passant aquesta recepta amb els anys i al final van a petar a casa nostra i la gràcia és que ja ho vam enfocar d'aquesta manera, no?, que fos cooperativa.
Clar, això jo abans deia un coworking alimentari, de fet és això, no? El que passa que, clar, suposo que no s'hi pot fer de tot perquè suposo que aquests obradors compartits, a vegades, clar, no és el mateix, doncs, no sé, fer unes llenties en un pot que fer un licor.
Sí, o fins i tot la carn, no?, és el gran exemple del món de la carn, és... A nivell sanitari està supercontrolat. Llavors, els obradors, la gràcia és que tenim un mapa d'obradorscompartits.cat on pots trobar i cada un està especialitzat. Nosaltres, per exemple, estem especialitzats sobretot en el que seria begudes alcohòliques. I aquesta és la gràcia. Si realment vols fer unes llenties, tu pots mirar a veure quin és l'obrador que s'adequa millor i et dona aquest servei.
Qui pot accedir en aquest obrador compartit? Perquè, clar, això és una cooperativa. Has de ser soci de la cooperativa o no?
No. Tres Cadires som els propietaris d'aquest obrador i és un obrador compartit privat. Després n'hi ha de públics, també, que són els primers que van sortir. Nosaltres es podria ser que som el primer obrador compartit privat i som els que hem impulsat a nivell de tot Catalunya doncs, el foment d'aquests obradors, d'aquesta lògica, de no crear més infraestructures, sinó aprofitar les que ja hi ha.
Com ha canviat aquest obrador amb aquests 10 anys de vida que porta?
Doncs de ser unes antigues corralines i un magatzem agrícola, a tindre el nostre espai de sala blanca i zona de maceració i magatzem, i després, al final, doncs, bueno, ha anat a fases, ho han fet en dos grans fases, i l'última va ser arreglar aquest magatzem i fer oficines, que fins al 2023 sempre nosaltres ja fèiem teletreball.
Déu-n'hi-do. Andreu, tu de quin món venies?
Jo vinc de la robòtica.
Què dius ara, en sèrio?
Sí, sí, vinc del món de la robòtica, vaig estudiar això, i durant molts anys he estat al món de la robòtica educacional.
Laia, i tu què? Perquè tu ets més joveneta que l'Andreu, no?
Sí, una mica més. Jo vaig estudiar economia, però no em va agradar gens la carrera, justament per l'enfocament aquest. O sigui, jo sempre ho dic, que vaig sortir de la carrera havent fet la carrera de capitalisme i no d'economia, no? Llavors, quan se'm va obrir les portes a través de Ponent Coopera, que és l'Ateneu Cooperatiu en el qual Tres Cadires hi som, de formar-ne part, vaig veure que era un altre tipus d'economia i que era aquest tipus d'economia que a mi m'interessava i que mai m'havien explicat, no? I llavors treballar a Tres Cadires és formar-ne part activa.
Què és això de Ponent Coopera?
Ponent Coopera és l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de Ponent. Llavors, no estem sols, sinó que és una xarxa de 14 ateneus que estan allà, estesos a tot el territori català. I el que fem és promoció de l'economia social i solidària, que és una mica aquest antítesi al capitalisme, jo diria, no? És una economia que posa al centre les persones, i això ho fem a través de, del cooperativisme, que és com la forma empresarial que segueix aquests valors de l'economia social i solidària.
Clar, suposo que una de les coses importants de tot això és el fet de trobar-te amb gent que té la mateixa idiosincràsia, no? Els mateixos somnis que teniu vosaltres. Una manera també diferent de fer, d'elaborar i també de vendre, no? Clar, vosaltres esteu aquí a les Terres de Ponent, però suposo que aquesta mena de cooperativisme, lo bonic i lo bo i lo interessant és que això estigui tot el territori català.
Sí, nosaltres justament, per exemple, estar als Ateneus Cooperatius ens ha servit per veure que hi ha altres iniciatives a tot el territori que treballen igual que nosaltres i que, per tant, el que posen al centre no és el màxim benefici, com se'ns ha explicat tota la vida, sinó que les persones puguin viure bé i, per tant, jo que sé, com altres que dius, doncs crear nous llocs de treball al territori, que la gent s'hi pugui quedar i, per tant, posa per damunt el benefici social que no pas el benefici econòmic. I això, doncs, és... Amb els Ateneus o cooperatius ho veus que hi ha molta gent que treballa així arreu del territori i que potser no es visibilitza prou, no?
Clar, això ens passa que aquí ara podríem buscar, diguem-ne, les diferències que hi pot haver-hi, diguem-ne, fer-ho d'aquesta manera, més com una cooperativa, que fer-ho més com una empresa a l'ús normal i corrent, no? Però clar, aquí també hi ha una cosa, i és que, com deies tu, per una banda, les garrofes han de guanyar, però sí que és veritat que, ja ho veiem també amb el món de l'hostaleria, que això està canviant, no? És a dir, ara la gent ja no... Evidentment, tothom ha de tenir un sou perquè hem de pagar el llum, hem de pagar el menjar i hem de pagar aquella samarreta si ens fa falta. Però, evidentment, no qualsevol preu, no? I una de les coses, per exemple, que ara es valora molt és precisament el temps, no? El temps que sembla que no costi diners i val molts diners tenir temps.
Sí, jo crec que sobretot també és com que hem arribat en un punt de col·lapse i de crisi mediambiental, social, econòmica, etc, que la gent se n'està com començant a donar, potser, la gent que encara no ho havia fet, de que això, que el temps és important i que és més important a vegades, doncs, tenir unes bones condicions laborals, per exemple, que no pas tenir un sou de puta mare, no? Però que llavors estàs tot el dia treballant, per dir alguna cosa, no?
Escolta, m'ha agradat molt perquè quan vam quedar per venir a gravar em vas dir sí, però vine un quart de 10 perquè jo vaig portar els nens a l'escola.
Sí, és això. Al final la nostra manera de treballar també és el que diu la Laia, de quines condicions, no? Jo sé que puc arribar aquí a un quart, a dos quarts, depenent, no? Avisant sempre els companys, però ens ho podem facilitar i així també la part de cures cap a casa, doncs també les estem fomentant, no?
Això que has parlat, no?, de la conciliació familiar.
Sí, és el temazo que es diu i és una realitat. Actualment altres ja ara als 10 anys, gran part de la cooperativa hem sigut pares i mares i ens trobem que sí, això és superimportant i preval potser treballar 30 hores i no treballar-ne 40 per aquest fet, perquè després puguis tindre temps a la gestió familiar i també el teu oci, perquè al final no tot és la... també t'has de cuidar una mateixa persona perquè després també puguis rendir bé el treball, no?
Sí, això a vegades passa. I també, de fet, hi ha una cosa que vosaltres ara em podríeu dir. Quan una persona, diguem-ne, ve d'un món totalment diferent i diu, sí, bueno, això està molt bé, no? Però les garrofes han de sortir a final de mes i hem de fer, i hem d'estalviar, i hem de no sé què, no? Per altra banda, hi ha aquell que diu, sí, molt bé, treballes molt, però després et gastes els diners en massatgistes i en no sé què, no?
Sí, sí, bàsicament és això, de si dones una qualitat des de la feina, directament, això directament t'està afectant al teu entorn social i de salut també, que crec que és un altre tema, sobretot la salut mental actualment.
Vinga, va, anem a parlar de producte. Vosaltres vau començar fent això. Quins són els altres, diguem-ne, els altres persones o empreses que estan dins d'aquest obrador de tres cadires que hi estan treballant?
Val, actualment lo que és, tot el que és el producte Tres Cadires ho estic fent jo sóc el productor, i després a nivell d'obrador compartit jo sóc el tècnic, perquè a nivell d'impostos especials doncs hem de controlar l'alcohol que entra i que surt. Ara mateix aquí estàs com si diguéssim en una zona franca, sempre dic, aquí no s'està pagant impostos, se paguen al sortir per la porta. Llavors, per fer aquest control és bastant exhaustiu i són bastant pesats des d'Hisenda, perquè és la seva feina, i això ens obliga a ser-hi en tot moment qualsevol persona que entri aquí a fer el seu propi producte. I surt etiquetat com a Tres Cadires, que això a vegades la gent es diu, oh, però aquest producte és vostre. No, però a nivell legal sí, no? I aquí les persones que venen és la Laia i el Víctor, que és una parella de l'Albi, venen a fer la seva retracia, que nosaltres n'hi diem aquí diversos noms a la ratafia, i un d'aquests que porta la seva marca és Arrels de Retracia, que és la seva ratafia, i després també fan un licor de codony, que també està boníssim. Després tenim una parella de gòsol que venen a fer aquí el que seria un licor d'aranyons, que el nom, per el seu nom de marca és Pedraforca, ja ho diu tot, d'on venen, i després tenim la bodega, que són tres germanes d'aquí les Borges, blanques, que fan la seva ratafia, que ells l'etiqueten retacia, i és el secret de sumari.
Laia, tu que parlaves abans del capitalisme, clar, això dels impostos, aquest adhesiu que han de sortir amb totes les ampolles...
Sí, bueno, és una cosa que s'entén al final, l'alcohol doncs no un producte com... no sé com ho diria, sofisticat o crític, no? I per tant s'han de seguir tots els controls, i per això justament ni que vinguin altres projectes aquí a l'obrador a elaborar, sempre hi ha d'haver l'Andreu per fer aquest control, perquè al final és el que ha dit, que les ampolles surten com elaborat a Tres Cadires, i per tant al final qui hi ha darrere, no? Som nosaltres, que realment no és nosaltres com a cooperativa, sinó l'obrador on s'està produint.
Clar, aquí hi ha una cosa important i és la següent, és a dir, una cosa és que sigui un obrador compartit, és a dir, vinc jo, venim els de la Fonda i volem fer una ratafia, una ratacia de la Fonda, i vinc aquí i dic, escolta'm, que em llogueu l'espai un dia per fer la ratafia. L'altra és que jo digui, em podries fer una ratafia? Una cosa és que l'elaborador s'ho faci ell, l'altra és que feu la maquila. Això ho feu o no?
Sí, sí, també hem fet, bueno, portem anys fent maquiles i cada cop està més en alça, sobretot ara comença a explotar la línia dels vermuts, i res, fem diverses maquiles, però és bàsicament a projectes petits actualment que tenen ja el seu propi producte, com parlaves de guanyar les garrofes. Tenim la Clara de Menjamiques, que ella fa crema de garrofa, entre altres productes, i ens va dir, ostres, ens agradaria tenir un licor també, perquè ja que anem a fires, a vegades és un complement. I li vam fer el seu licor de garrofa. Hem fet un licor d'arròs per el nostre arròs del Delta, hem fet un licor d'oliva, que és només d'oliva, que l'hem fet especial per la cooperativa agrícola d'aquí al poble, l'Arbequina, i entre molts d'altres tenim aquí un ramader que té cabres, la seva llet és el segell de llet de cabres catalanes, i justament ell tenien antigament un restaurant on hi servien un licor de llet de cabra, i aquest l'estan empaitant durant molts anys, i al final l'hem aconseguit treure, i ha sigut ell, li hem fet naltres, però és el seu producte, i és el de gota llet, que és un licor de llet de cabra, que ni és crema ni és licor, és una bomba, no?
Clar, jo suposo que també a l'hora de que aquí us piquen a la porta i us diuen, ei, que em podríeu o que podria, no? També suposo que a partir de la vostra ideologia, amb aquesta també filosofia de Slow Food, mira que ara que fa uns mesos que va morir Carlo Petrini, no? També heu de triar i heu de garballar una mica, no? Perquè també és molt fàcil que vingui qualsevol persona, que us digui, ah, feu-me això, i ja està, ell només té una idea, vosaltres feu, l'altre comercialitza i no hi ha res més, no? Suposo que necessiteu aquesta ànima també, no?
Sí, al final són els projectes que venen, també perquè sempre ho hem dit, nosaltres no fem productes barats, fem productes costosos, perquè hi ha una mà d'obra, un valor darrere de les nostres hores, també treballem tot en matèries primeres, aquí a Tres Cadires no entren ni essències ni colorants, només treballem amb, per endolcir, fem servir sucre o molt concentrat de raïm, i per lo que és aromatitzar és les pròpies plantes. Llavors, això també et fa que el rendiment a l'hora dels macerats no sigui l'òptim. Tens moltes pèrdues d'alcohol, no? I això al final afecta el preu. Llavors, aquí no ve qualsevol projecte.
Clar, també estic pensant que això és una bona manera de començar, no? Quan una persona o un grup volen emprendre, dir, saps què? Abans de comprar-nos un cotxe o un autobús gran, anem a fer la prova, anem a veure el mercat també com va i després, depèn de com, doncs ja ens muntarem el nostre propi obrador, no?
Sí, aquest és l'exemple de la Sobirana, que ja els vas entrevistar, diria. La Sobirana, el seu projecte de licors el van començar aquí amb naltres. Realment va ser ells que van vindre i van dir volem fer ratafia i un licor de taronja. Per naltres tenia més sentit el licor de taronja perquè venim de fer el vi de nous, que és un licor tradicional però que quasi a l'oblit, i el penjat, el seu producte, també és a l'oblit, no? I era el seu objectiu. La ratafia ja n'hi ha mil. Però bueno, van vindre aquí i em van dindreu, i com ho hem de fer per fer ratafia? I me'ls vaig mirar i vaig dir, jo qui sóc pel tema d'alcohol, la ratafia sou altres els experts. I realment en vam aprendre junts, no? Aquí, a el que seria fer ratafia, perquè fins llavors l'únic que fèiem aquí era vida nous. I al començar a compartir l'obra d'on vells i també Correr Marges, que són una cooperativa que fan transformats vegetals en transformen i fan mermelades, doncs amb ells va ser amb qui vam començar realment a obrir l'obrador. I doncs tota aquesta il·lusió de que ells al cap de 2 anys de produir aquí, que feien 2 hores de cotxe, pues es van poder fer el seu obrador i ara ja estem d'enhorabona perquè ja són el seu segon obrador, perquè se'ls ha fet petit, no? Allò és la meca de la ratafia i veure que un projecte, gràcies a tu, deixar-lo entrar a casa teva, creix i va per si sol, doncs això és un orgull gegant, no?, per Tres Cadires.
Laia, suposo que creus que aquest model econòmic és viable a llarg termini i que, a més, és molt, diguem-ne, és molt copiable, no? Millor que hi hagin 50-100 obradors d'aquí a 3 anys que n'hi hagi menys, no? És una manera de fer empreses petites, no? Microempreses, microsomnis.
Sí, jo crec que sobretot, com hem dit, és una molt bona manera com de començar, no? És a dir, que la gent pugui provar i que pugui començar el seu projecte sense fer grans inversions en maquinària, en permisos, etc. I que, per tant, la gent de carrer, sense herències ni sense diners que els hi deixin els seus pares o el que sigui, pugui començar el seu projecte, no?
Vinga, va, anem a parlar una mica de producte, perquè vosaltres has dit que vau començar amb una recepta de vida nous. Jo no ho sabia, que la vida nous i la ratafia eren coses totalment diferents.
Sí, el vida nous és nous verdes macerat amb vi i la ratafia es fa amb alcohol i moltes plantes. Llavors, aquí és la gran diferència. Estàs fent amb la ratafia una maceració de nous verdes i plantes, normalment entre els 40 i els 60 graus, depenent aquí de cada productor, i amb la ratafia, amb el vi de nous, com que posem les nous amb un vi de 13 graus, la maceració, la quantitat d'alcohol i l'extracció és molt diferent, no? El comportament és diferent i els gustos són mons a part.
Clar, aquí una cosa important és treballar pel territori. Suposo que el vi que aneu a buscar és vi d'aquí de les Serres de Lleida.
Sí, és de la Vall del Corb, concretament, que és on he nascut jo, i així ho és amb tots els productes. Intentem que siguin al màxim de proximitat. Vull dir, el vi de nous, el vi és d'aquí, és local. Després el patxaran, La beguda anisada la fem naltres i els aranyons els anem a recol·lectar nosaltres mateixos al Ripollès, no direm la zona exacta, i després el vermut, és, per ser vermut el 75% estem obligats que sigui vi i fem servir el blanc de cerer de l'olivera de Vallbona de les Monges. Que també...
Home, un gran projecte, eh?
Sí, és això, que com a cooperativa no... Al final, a l'hora de fer productes, i ja estàs posant els teus valors, i no anem a buscar un vi que ens sortiria tirat de preu, no?, el que deia barat, sinó anem a buscar un producte que, si el comprem, per fer el nostre producte ja estem beneficiant un altre, no? I això per nosaltres, que és la intercooperació com a tal, doncs és molt important, i més amb aquest territori, i Vallbona, doncs, si ho coneixes, un poble de 100 habitants perdut aquí a la vall del Maldanell, doncs té molt mèrit, no? I recolzar-ho per naltres és que siguin els nostres proveïdors.
Diuen que la ratafia s'ha de passar 40 dies a Sol i Serena. No ho sé si el vi de nous també s'ha de passar 40 dies a Sol i Serena o a la Sereda ja n'hi ha prou.
No, el vi de nous una mica té el mateix patró que la ratafia amb el que és el macerat de nous. Després el que fas és afegir-hi alcohol i sucre per fortificar el vi i per endolcir. És un licor molt dolç, supera, crec, totes les ratafies, fins i tot. És molt llaminer. Però, bueno, vull dir, al final, aquesta és potser la gran...
I aquí no hi ha herbes, aquí, eh?
No, aquí no hi ha cap herba. El gust que tens en boca és de vi, de la nou verda i de la dolçor del sucre, que és sucre de remolatge. No hi ha res més.
Aquí, com la ratafia, per exemple, que també la podem envellir amb botes, el vi de nous és un licor que també es pot envellir o millor que no?
Doncs mira, vam fer la prova ara al Geneva del 2000 d'aquest any, vam fer la prova d'envellir-lo perquè fèiem 10 anys i vam dir, donem un detall a tothom que ha estat al nostre entorn i ens ha acompanyat durant aquest viatge, no? I vam dir... Ens ho havien dit tota la vida. Voleu dir que el vi de nous no seria molt bon bota? I el vam envellir amb botes de torner, però botes petites. Vam fer una prova molt petita, vull dir, 50 litres. I sí, està canyero, està molt canyero.
Clar, aquí jo crec que també hi ha una cosa important amb això, i és que podries fer tant vins de nous diferents com vins negres, no? Tens aquí el territori. Podries fer vins de nous per varietats. No sé si, diguem-ne, la fortor de la nou inhibeix, diguem-ne, la presència del vi, no? D'aquesta part d'aromes, de sabors, de tanins i això, no? O no?
Predomina molt la nou verda. Però sí, que depenent del vi que treballéssim, diferent que siguin ja vins amb molt caràcter, podríem arribar-ho. Però realment la nou tapa bastant el que seria el vi. Perquè et facis una idea, l'oncle Jaume de Valls, que és el que li va passar la recepta a mon pare, justament en ell el vi de nous el feia amb vi blanc. I li quedava igual de fosc que el que fem nosaltres amb vi negre. I ens deia, no, és que la nou té tant poder tintori, no? I després tant gust que podries amagar i dir que ho has fet amb vi negre, no?
Clar, aquí hi ha una cosa important amb això, ara estic pensant, i és que, clar, si tu poses les nous en maceració amb el vi, fan una extracció per als 13 graus, en canvi, si utilitzessis aquestes nous i les posessis amb aquell alcohol que utilitzes per fortificar el vi, faries una altra extracció, no?
Sí, canviaria completament, no tindria res a veure, vull dir, això és molt fàcil, agafes macerats només amb alcohol i amb vi, i el producte... A part que estàs obligat a posar-hi alcohol al vi, perquè si no tens problemes de que se't pot refermentar, se't pot picar, pot passar de tot, no? Biològicament està en perill. Llavors, per això també es fortifica, perquè si no passes dels 17 graus, el més segur és que es faci malbé aquest macerat.
Ara estic pensant que tècnicament això seria alguna cosa semblant com una mistela, no? La mistela, de fet, es fa a partir d'un most de raïm que es fortifica amb l'alcohol.
Correcte, seria això, el que tu parteixes de hi ha un vi que hi ha alcohol i l'únic que has de fer és acabar-lo de pujar, nosaltres fem fins a 20 graus.
Clar, ara ens parlaves del licor d'aranyons i el vermut. Escolta, el vermut, Laia, Déu-n'hi-do, amb 10 anys o amb 15, com ha canviat, no? És a dir, fa 15 anys només teníem vermuts comercials i en canvi ara gairebé, home, no et diré que cada poble, però cada comarca o cada província ja té una bona colla de vermuts i molt bons.
Sí, la veritat és que jo crec que tornant una mica al que deia abans, crec que la gent se n'ha donat compte, no, d'això que dèiem de passatemps, de qualitat, etc. I, per exemple, el moment vermut, no? Sempre ha sigut com un moment molt nostrat, però crec que cada cop està com més en alça i això fa que hi hagi restaurants que fins i tot tenen 80 vermuts diferents, no? Que a vegades també dius, a veure, potser millor apostar per alguns que ens agradin i no tenir tots, no? Però, bueno, això demostra que la gent va als llocs i demana molts vermuts i, per tant, això després es reflecteix en la producció de que la gent vol produir vermut, no?
I que bé, és molt bo perquè allò, vas a Lleida i fas un vermut del territori, te'n vas a la Vall d'Aran potser i prendràs un altre vermut, te'n vas a les costes del Garraf i també trobaràs un altre carronà. És a dir, així com la cervesa també fas territori amb la cervesa, amb el vermut també ara.
Sí, jo crec que per això també és molt important fer el vermut, doncs, com fem nosaltres, per exemple, amb el que tens al voltant. És a dir, que si vas a tastar un altre vermut, notis que no és igual que el nostre caràcter, no? Que és el nom del nostre vermut, perquè el nostre només porta, doncs, coses d'aquí, del nostre territori, i per tant, quan vagis a fer-lo en un altre lloc, que el que tasti sigui completament diferent, perquè al final, doncs, això depèn del qui fiquis i dona uns gustos a uns altres.
Andreu, va, tècnicament què és un vermut?
Tècnicament, un vermut, com he dit abans, el 75% ha de ser vi. Després, l'altra part és que tens l'obligació que tingui com a mínim 15 graus i crec, no em vull equivocar, que no pot passar els 20 graus perquè si no ja no seria dintre la llei, ja no seria un producte intermig. I després, l'altra cosa, la més important, és que tens l'obligació de que hi hagi a dins macerat la planta del gènere de les artemísies. Llavors s'acostuma a treballar amb l'Artemisia absentum, que és el donzell, popularment conegut per naltres, que és la que també es feia, sempre ho dic, l'absenta, d'aquí ve el nom d'absenta, i li dona tota l'amargor. Llavors ara també actualment el que està passant és que hi ha gent que ens diu, ostres, el vostre és amarg i els altres no noto aquesta amargor. Legalment diu que organolèpticament s'ha de notar l'amargor dins el vermut, si no, no el podries etiquetar com a vermut. I aquí és una crítica que fem nosaltres de que amb el temps la indústria ha anat posant sucre per guanyar volum, no? I ha perdut molt el que seria els inicis del vermut. I nosaltres justament elaborem un vermut que entenem que és com va arribar el vermut a Catalunya. Perquè el vermut, que tothom ho sàpiga, no va néixer a Reus.
No va néixer... Home, ara ja veuràs els de Reus, eh?
Ja ho saben, ja ho saben. Està molt bé, és per, com deia, que la meca de la ratafia és a Santa Coloma i no els hi hem de treure aquest mèrit, no? La meca del vermut català és a Reus, realment és on durant molts anys, per potser no dir segles, s'ha estat fent vermut, no, allà, i és un vermut que crec que s'ha begut arreu de la península Ibèrica. Però és el que dic, que hi ha coses sempre a tocar la moral als altres.
Ara deies que la ratafia doncs, pot portar 20, 30, 40, 50, 80 herbes. Un vermut, a part de l'absenta i també de la genciana que dona aquesta amargor, més o menys quantes herbes sol portar el vostre?
El nostre té 31 plantes i herbes, comptant l'artemísia, i no porta res que no es trobi aquí a la zona de Ponent. Llavors, per certificar-ho, per dir-ho així, nosaltres, doncs, al món del vi, tenim un enòleg, no?, com a figura tècnica, doncs nosaltres vam anar a buscar una biòloga, que justament és l'Airi Gras, que és de Quirbeca. Ella va fer tot una tesi entrevistant padrins i padrines, que seria àvies i àvies, on va preguntar a totes les plantes com es feien servir popularment aquí al nostre territori. Llavors, tenim tota una llista, tenim un informe, on s'explica cada planta que hem posat, quin ús medicinal o alimentari tenia la nostra cultura. Llavors, sempre direm que podríem dir que és un vermut medicinal, tot i que legalment ja us ho dic, oients, no ho és. I la gràcia és aquesta, no hi ha genciana, per exemple. No? I la gran peculiaritat del nostre vermut és que de tot el que posem a macerar en quilos, perquè tinguem una referència, el 60% és oliva arbequina deshidratada. I llavors doncs, som la meca de l'oliva arbequina i per naltres no podem ser la meca del vermut, però sí que fem el millor vermut amb oliva arbequina que hi ha al planeta.
Jo si ara hagués d'anar a buscar absenta, no sabria on anar-la a buscar.
Doncs zones àrides normalment creix, matolls, per dir així, però bueno, aquí matolls diríem matolls secs, no els de riu. I la que li hauries de preguntar perquè jo no fes la patinada Hauríem d'anar ara a buscar l'Airi Gras, que li podríem fer un truc i dir, Airi, realment això on ho trobem, no? Ella té catalogat a tot arreu de Ponent on es troben cada una d'aquestes plantes.
Els obradors compartits no són només cuines amb maquinària, són espais on neixen projectes, on es comparteix coneixement i on el territori agafa força. Aquesta eina és silenciosa, però és poderosa, que transforma la pagesia en valor i els productes en futur. I des de Quirbeca hem vist com una manera de produir també és possible, més col·lectiva, més arrelada i més viva, i potser també més justa, no, Laia?
Sí, com he dit abans, crec que, bueno, hauríem de canviar una mica del model, no?, i que anés més cap a la forma en què treballem, doncs, les cooperatives com naltres i com moltes d'altres que hi ha al territori, que a vegades és això, com has dit ara, no són gaire visibles, però realment n'hi ha moltes i estem esteses arreu de tot el territori i treballem justament per fer una economia més justa.
La Fonda.
Para hacer un tiramisú hacen falta huevos, más carbone también se pone, y hay que echarle huevos.
La Fonda. Cuina, beure i migdiades. Amb Pep Noguer.
I avui, al Bocato di Cardinale, hi passen en Jonathan Jara i en Francisco Garrido, cuiner i sommelier del restaurant Jara Omakase. Per esmorzar, dolç o salat?
Salado, gyudon, un bol de ternera con arroz.
Comences fort, eh?
Sí, así es.
Francisco.
Salado, un buen bocata de lomo queso o de pincho moruno con alioli.
Del mar?
Las ostras.
A mí también ostras o el puré.
¿El puré qué es eso, el puré?
El puré es un marisco muy autóctono de la costa de Chile.
¿Y de la tierra?
De la tierra y las alcachofas.
Francisco.
Para mí un buen chuletón.
¿Quién es el vostre plat preferit a l'hora de sopar?
Sushi.
Sushi, ¿y tú?
Una pasta.
Una pasta, déu-n'hi-do. ¿Quin producte no pot faltar mai a la vostra nevera?
Chilis, cilantro, lima.
Francisco.
Un buen gran abadano o alguna cecina para hacer una buena pasta.
Un producte sobrevalorat. Què? Un producte sobrevalorat. Va. Mulla't, mulla't.
La trufa.
La trufa. Francisco.
També la trufa.
La trufa. La trufa. Déu-n'hi-do. Què us mengeu d'amagat?
Què us mengeu d'amagat?
No te'n recordes? Què és aquello que te comes que no quieras que la gente lo sepa?
Ja. Les hamburgueses.
Les hamburgueses. Va, Francisco.
Pizza. Les pizzas, sin duda alguna.
Però que menges moltes.
Sí, sin duda.
Escolteu, un sabor o aroma de la vostra infància.
El olor marino de cada mañana en mi ciudad, Valparaíso.
Francisco.
A mí... Cuando mi abuela sacaba las empanadas de carne recién hechas del horno de greda, ese era un olor que llamaba mucho la atención.
¿Quién es el vostre restaurant de capçalera, aquell que hi aneu sempre que podeu?
Al Coura, al Costat, son restaurantes que cada vez que se puede estamos por ahí.
Caray, Francisco.
Para mí me gusta mucho la Esquinica.
¿On està aquest?
En Fabri Puig.
Molt bé, molt bé. Escolteu, quin és el vostre bocato di cardinale? Aquella mossegada que us posa la pell de gallina. El bocato di cardinale.
Los pesos del Maresme.
Oh, que bons. Francisco.
Unas buenas setas.
Oh, que bons. Hi ha un producte que no suporteu, allò que no us agradi?
La panceta, el bacon. No.
¿No te agrada, gente?
No me gusta para nada. Si está en las lentejas, quizás sí, pero después de la lenteja ya no.
Francisco.
La salsa barbecue.
Uf. Va, i per acabar, què li donaríeu per menjar al vostre pitjor enemic?
Bacon i panceta.
Francisco.
Una barbacoa con mucha salsa barbecue por encima.
Francisco, Jonathan, moltes gràcies.
Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Tothom viu la seva història. Ha estat un munt de merda caient sobre el meu cap. Avui m'he famat de valent. Aquest any brotaré amb força. Sincerament, l'inici no ha estat gens agradable. Eren projectils de fems de frisona de diferents mides, caient a velocitats dispars. Tot ha anat molt ràpid. La roba, el tractor, tot ple de merda. No ha estat una poma que ha caigut sobre el meu cap. Avui m'he famat, m'he tirat merda sobre el cap. Aquesta primavera brotaré per tots costats. Demà em regaré, faré caure aigua sobre la testa. Demà, passat, sonarà la setena en colors. Potser, doncs, no és massa tard. On és la pluja, on ets? Avui m'he famat, m'he tirat merda sobre el cap. Ha estat un bany d'humilitat. Si fas un pessic en un pa sec, es torna pa de pessic.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la natura no entén de presses. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
Good times are good times are